Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Commoció a Manacor per l'esfondrament d'una casa aquesta matinada que ha provocat la mort d'un jove de 18 anys i ferides al seu germà de 12, que es troba estable. De fet, li han donat l'alta a l'Hospital de Son Espases. En aquest moment, els tècnics inspeccionen l'immoble molt antic per esbrinar per què s'ha esbocat el sostre de l'habitatge damunt l'habitació on dormien els dos joves, l'única estància afectada, i comprovar també si ja havia passat les revisions corresponents. Al migdia s'ha fet un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament pel jove mort, que era membre de la banda municipal de música, davant d'una tragèdia que colpeja directament les festes de Sant Antoni, molt sentides al municipi i que es veuran modificades. Se suspèn el primer ball de la sala, també la recepció d'autoritats dins la sala i la colcada prèvia a les completes, que tradicionalment es feia amb música, enguany serà en silenci. Tot d'una ampliar amb tota aquesta informació que marca l'actualitat d'aquest dijous 15 de gener. Lluís Menéndez és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passant pel balanç de la construcció a Mallorca, pugen els plurifamiliars i baixen les cases unifamiliars.
Els aparelladors constaten així un canvi de tendència a l'illa, on els visats de l'any 2025 encara no arriben al nivell registrat entre 2019 i 2022. El Col·legi d'Arquitectes Tècnics veu clar que els xalets de luxe sí que han tocat sostre i ara començaran a davallar preus.
A Menorca, Assumpció Sintes i la seva família no albiren una solució quan falten poques hores perquè siguin desnonats. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La comissió judicial té previst demà migdia fer-los fora del pis de Maó, on han viscut els darrers anys perquè el propietari el reclama. Fa un mes es va ajornar ja per qüestions humanitàries. Ara, però, tot apunta que s'acabarà executant, tot i haver-hi una persona major de 87 anys i una dona en cadira de rodes. La plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat una concentració a partir de les 10:30 del dematí davant de l'immoble. Els darrers dies han estat negociant amb els serveis socials municipals, també amb el Consell de Menorca, per mirar de trobar una alternativa habitacional per a aquesta família, però asseguren que hores d'ara no ha estat possible.
A disposició judicial el detingut per l'homicidi de la seva parella a Palma fa gairebé un any.
Pendents en aquesta hora si el jutge decideix enviar o no a presó preventiva l'home després que la investigació policial determinés que la víctima, una jove de 27 anys, va morir per asfíxia i no per abús de tòxics, com es va apuntar en el moment dels fets al febrer de l'any passat.
A Eivissa, la nova residència per a professionals sanitaris no estarà acabada abans de 4 anys. Gemma Guasch, bon dia.
Bon dia. Sí, el nou gerent de l'àrea de salut de les Pitiüses, Eduardo Escudero, assegura que s'ha de valorar si és la fórmula més adequada per oferir habitatge al personal. La manca de professionals és el problema més greu al qual s'enfronta, amb dèficit de plantilles a tots els serveis. Un dels projectes estrella de l'anterior gerent era construir una residència per al personal sanitari davant de l'Hospital Vell.
Compte enrere per Sant Antoni, també pel que fa al dispositiu de seguretat i a la mobilitat. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Centenars d'efectius entre policia, Guàrdia Civil i Protecció Civil es desplegaran pels pobles més santantonius de Mallorca per garantir que la Revetlla i el Dia de Sant Antoni transcorrin sense incidents. Per facilitar la mobilitat, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha reforçat el servei de tren en Manacor i Sa Pobla.
Tot això mentre continuem pendents a l'exterior de la missió militar a Groenlàndia com a resposta a la intenció de Donald Trump de fer-se seva l'illa danesa. La ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, no descarta que l'Estat hi participi, però seria amb tasques, ha precisat, de vigilància. Tot d'on en parlam, en els esports, el mallorquinista Don Prats demana unió davant la mala ratxa de l'equip. A més, diu que l'equip dona suport a Iago Barrasate. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. Un dels futbolistes més institucional del club mallorquinista espera revertir els resultats de l'equip i anima a tothom a l'optimisme. D'altra banda, Albert Riera no amaga el seu desig de tornar qualque dia a casa i seure a la banqueta de Son Moix. L'actual entrenador del Celle és aquest dia a Son Bibiloni realitzant una estada amb el seu equip. Riera és avui dia la gran figura de la banqueta de l'Ovenes i el país li ha oferit la banqueta de la selecció nacional. I esclat, un altre cop ahir del Real Madrid, aquesta vegada quedant eliminat de la Copa del Rei, després de perdre per 3-2 contra l'Albacete de segona divisió. Per avui, dues eliminatòries més. Racing de Santander, Barcelona i Burgos, València a les 9 del vespre.
I tranquil·litat pel que fa al temps, en espera això sí del canvi que es preveu de cara sobretot a dissabte. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui torna a ser una jornada tranquil·la i amb pocs canvis respecte d'ahir. Al cel, protagonisme absolut del sol, amb permís de qualque interval de núvol baix. La temperatura experimentarà una petita baixada respecte d'ahir. Els valors més elevats giraran entre els 15 i els 19 graus aproximadament. El vent bufarà fluix de migjorn i de llebeig i, en conseqüència, la mà també estarà en calma. Una tranquil·litat que continuarà demà, dia de la Revetlla de Sant Antoni. Tindrem més presència de núvols, sobretot a la primera meitat del dia, però no plourà. I de la mateixa manera, tampoc tindrem grans complicacions en el vent i l'onatge. La temperatura tampoc variarà gaire respecte d'avui. Serà dissabte, dia de Sant Antoni, quan torni la inestabilitat. Des de la matinada començarà a ploure i anirà més amb el pas de les hores. De fet, serà al capvespre que arribarà el gruix de les pluges, unes precipitacions que podrien afectar a qualsevol indret de les illes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Els bombers i els tècnics municipals investiguen les causes de l'esfondrament que ha tingut lloc a Manacor aquesta matinada i ha provocat la mort d'un jove de 18 anys. El seu germà, de 12, es troba ja fora de perill i, de fet, ha estat donat d'alta a l'hospital de referència de Son Espases. Son pare i sa mare no han patit ferides, ja que dormien a una altra part de la casa on vivien, de lloguer, al barri d'Esbarracà, seguint aquesta tràgica notícia a Manacor. I és la nostra companya Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia. El batlle de Manacor, Miquel Oliver, ha explicat que ara s'analitza si l'habitatge havia passat a l'inspecció tècnica. Tot apunta, segons el primer edil, que la degradació del material hauria pogut provocar l'esfondrament de la casa. L'edifici tenia una planta baixa i un primer pis. La planta baixa era utilitzada com a habitatge, però la planta superior havia quedat com un buc i s'investiga si s'hauria pogut provocar en aquesta zona un sobrepès que hauria provocat l'esfondrament del segon aiguavés on dormien els dos germans.
Han de dir que ara mateix estan investigant aquestes causes. Els tècnics ja han fet la visita corresponent a l'edifici per valorar també quina era la situació i el motiu de tot plegat. I també ens hem posat en contacte amb la propietat, recordem que era un habitatge allotjat.
El batlle ha assegurat que les tasques de manteniment de la casa són responsabilitat de la propietat i que l'Ajuntament s'ha posat a disposició de la família.
Han estat acompanyats per protocol en responsables, o en aquest cas en gent d'emergències i en concret per part de psicòlegs, per tant tenen suport i en principi, per la informació que tenim, hi ha bastanta possibilitat que la xarxa que tenen respongui. Així tot, l'Ajuntament se posa a disposició i ja estem en contacte amb ells, tot d'una ho farem personalment, però per si ja necessiten qualsevol cosa.
Segons els veïnats d'Esbarracà, molt afectats perquè coneixien la família, han sentit dues vegades un renou molt fort durant la matinada. Els veïnats han assistit a la casa per ajudar-los. Escoltam a un d'aquests testimonis.
Bueno, ha passat que a les 5 i 10 de matí hi ha hagut una explosió i bueno, jo escoltava crits per el carrer i he davallat tot d'una i he entrat perquè m'ha dit que havia caigut el techo d'una habitació on es tenen els 12 lots, els office.
La subdirectora de la banda de música, Antònia Bassa, i un amic del jove mort l'han recordat commocionats.
I en Miguel Ángel era un jove molt energètic que feia 2-3 anys que s'havia incorporat a la banda i mos deixa un buit molt gros, que el trobarem a faltar. També sempre ho feia molt bé, tocava el saxotenor i ho feia molt bé. Nosaltres des de la banda no hi ha paraules i el que farem, intentarem seguir en l'activitat d'això, encara que será un momento difícil.
Sí, la verdad es que no me lo creo aún, estoy devastado por la noticia, la verdad es que no me lo esperaba porque, como digo, es un amigo mío muy cercano que he compartido muchos momentos bonitos con él y no me lo puedo creer aún.
Amb motiu d'aquest tràgic succés, l'Ajuntament ha convocat avui migdia a Carme un minut de silenci davant del consistori. S'ha decidit, a més, modificar la programació de les festes de Sant Antoni, molt estimades al municipi, en senyal de condol.
Abans del minut de silenci, el consistori s'ha reunit amb el patronat de les festes de Sant Antoni i els membres de la música per decidir modificar el protocol de les festes molt sentides i estimades a la ciutat. El jove, en de dir, era un membre de la banda de música. Entre els canvis en el programa de festes, el segon ball de dia 16, demà divendres, davant la sala, no comptarà amb una recepció a l'Ajuntament. L'altre acte de condol és el de la colla de dimonis que no ballaran davant de l'Ajuntament, només sonarà la música en aquell moment. La banda de música ha informat també que el recorregut de la colcada de l'Ajuntament fins a l'església es farà sense música. Són el batle Miquel Oliver de Nou i el president del patronat de Sant Antoni, Toni Gomila.
Lo fàcil era suspendre, lo fàcil era dir que no hi havia festes, però també a la vegades és lo difícil, no? Entendre i fer entendre que estem de dol, però també a la vegada que mos toca ser llestap i tirar per endavant.
I a l'hora de ser colteada, com hem dit, aquesta persona era integrant de la banda de música, tot el camí de ser colteada no tocarà les peces tradicionals de sempre, sinó que simplement farà un redoble de tambors fins que arribem a l'iglesi. Són les mostres de dol.
Les completes no es modifiquen, però sí que se modificarà la colcada.
Gràcies, Carme. Sentíem que els tècnics municipals, també els bombers, estan investigant les possibles causes. El Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca insisteix en la importància d'avisar a un especialista si es detecten fissures en un habitatge, especialment, Marta, si es tracta d'edificis antics.
El seu president, Luis Alfonso de León, ha recordat que precisament a Manacor ja hi ha implantades les inspeccions tècniques d'edificis per prevenir aquest tipus d'accidents. Recomana als propietaris d'habitatges de més de 50 anys que siguin especialment prudents i avisin un tècnic tan bon punt detectin qualsevol anomalia.
Lo que tienen que hacer los propietarios es ser muy precavidos y en el momento en que detecten cualquier problema, sobre todo estructural, avisar a un técnico y que inspeccione su vivienda. O sea, las cosas normalmente, las casas cuando se caen avisan.
I recorden que aquestes inspeccions no és un impost més, sinó una mesura preventiva per garantir que no existeixen problemes estructurals greus, com pot haver passat en el cas de Manacor.
I ja hi ha notícia, presó provisional per l'home acusat de matar la seva parella fa gairebé un any. Així ho ha ordenat la jutgessa titular de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Palma després de prendre la declaració aquest matí. L'home ha arribat al jutjat poc abans de les 9 del matí, després que dilluns va ser detingut per l'assassinat, per l'homicidi que presumptament va cometre el febrer de 2025.
La víctima de 27 anys hauria mort asfixiada per la mà de l'home, segons els resultats de l'autòpsia i investigacions posteriors que desmentiren la hipòtesi primera que apuntava que la dona havia mort per una sobredosi. Tant el detingut de 42 anys com la dona havien estat dins el sistema Biogen, el sistema de seguiment integral de casos de violència de gènere, però per parelles anteriors. No hi havia denúncies durant la seva relació. El Ministeri d'Igualtat va confirmar dimarts que comptabilitzava el cas com a violència masclista, l'assassinat número 47 a Espanya durant l'any passat i el segon de l'any a les Illes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El 20% de la població d'Eivissa, unes 32.000 persones, es veuen afectades per algun grau d'exclusió social. És la conclusió de l'informe de la Fundació FOES encarregat per Càritas. El principal motiu d'exclusió és la dificultat d'accedir a un habitatge digne. David Ventura.
L'informe FOES posa negre sobre blanc a la desigualtat que pateix l'illa d'Eivissa. Al marge del risc d'exclusió, que afecta una de cada cinc persones, un altre 43% pateix una integració social precària. Escoltam Thomas Ubrich, membre de la Fundació FOES.
En comparación con Baleares y con España, Ibiza sale peor parada en lo esencial. Más exclusión y, sobre todo, más precariedad. Aunque la parte más dura de la exclusión es algo menos frecuente en la isla, esa genera sufrimiento y bloquea vidas.
L'informe ofereix xifres que poden semblar contradictòries. Per exemple, a Eivissa té un 10,1% de persones amb uns ingressos baixos, respecte al 12,5% de Balears. En canvi, l'illa pateix un major risc d'exclusió social, el 20,4%, mentre que el conjunt de Balears és del 19%. L'explicació, la manca d'habitatge.
En Eivissa, la vivienda se ha convertido en el factor que más exclusión está generando. Afecta a una de cada tres vecinos. La exclusión residencial es más amplia que en el Estado y que la media de las Islas Baleares. Los precios de compra y alquiler crecen mucho más rápido que los ingresos.
Fins a 19.000 persones viuen a habitatges inadequats, com és el cas de les famílies que viuen en una habitació. Una altra causa d'exclusió és la dificultat de molts migrants per empadronar-se, la qual cosa els impedeix accedir a programes d'atenció social.
Mentrestant, aparelladors i arquitectes tècnics ho tenen clar. La construcció de xalets de luxe que s'ha disparat en els darrers anys a Mallorca ha tocat sostre.
La reducción de unifamiliares es porque hemos saturado el mercado. Es decir, todo el mundo se ha dedicado a hacer la vivienda de lujo. Entonces, yo creo que estamos entrando en lo que sería la futura crisis del sector, que es que el lujo está saturado.
És el president del Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics, Luis Alfonso de León, que pronostica una crisi en el sector que obligarà a davallar els preus en el mercat d'habitatges d'unifamiliars.
Todos los que estos años se han estado dedicando al lujo no les va a quedar más remedio que volver a la vivienda económica y realzar lo que son los edificios plurifamiliares.
El col·legi constata un canvi de tendència el 2025 quan s'han visat més pisos que xalets. A Mallorca ha augmentat gairebé un 12% el nombre d'informes per fer pisos nous. En total s'han visat 2.139 habitatges, els mateixos que un any abans. Pràcticament la meitat eren pisos, l'altra meitat eren cases unifamiliars. Tot i aquest canvi de tendència, però encara es continua fent manco plurifamiliars que entre el 2019 i el 22.
Els municipis amb més projectes d'obra han estat Palma, Marratxí i Inca. Destaca l'augment també de les obres de reforma en edificis, que augmenten un 19%. En total, se certificaren 3.100 intervencions, la xifra més alta dels darrers anys, un augment que es deu en bona part perquè el 2025 acabava el període per la sol·licitud d'ajudes europees per a la rehabilitació energètica. S'espera que els ajuts s'ampliïn.
En estos momentos estamos esperando a que salgan las ayudas del plan de vivienda del 26 al 30. Y seguramente va a haber otra vez otra tanda de ayudas de rehabilitación que van a venir acompañadas en principio de mejoras también para no solamente eficiencia energética, sino también para temas estructurales y para temas de accesibilidad.
Pel que fa a la reforma de la planta hotelera, els visats es mantenen amb 94 intervencions.
I en aquest context, l'Ajuntament de Maó donarà prioritat a la tramitació de llicències d'edificis plurifamiliars. Ara mateix hi ha 5 expedients que sumen un total de 24 pisos que revisaran amb caràcter urgent i que obtindran el permís d'obra per construir-se d'aquí pocs mesos. Ens n'informa Gemma Carrasco.
El Departament d'Urbanisme té sobre la taula uns 200 expedients pendents, un volum de feina que fa que el temps d'espera per obtenir una resposta dels arquitectes municipals sigui de com a mínim un any. Un col·lapse que deixarà d'afectar els permisos d'obra per habitatges plurifamiliars. Si fins ara les sol·licituds es revisaven per ordre d'entrada, la nova mesura permetrà que les que suposin la construcció de dues o més cases tinguin prioritat respecte de les llicències per construir, ampliar o reformar un únic habitatge. Héctor Pons es bala de Maó.
Tenim 5 expedients d'habitatges plurifamiliars que van entrar dins del 25, per tant, tampoc és que no fa més d'un any, ni siquiera fa un any encara, que estiguin esperant, però aquests 5, a partir de que dilluns s'aprovi aquesta mesura, seran els primers 5 que passaran davant de la resta d'expedients de llicències que estem tramitant.
L'objectiu final és afavorir l'accés a l'habitatge en un municipi que ja fa temps que ha detectat un canvi de perfil de les persones amb problemes per accedir-hi, ho explica Enric Mas, regidor de Serveis Socials.
Abans teníem gent amb una problemàtica de lo millor falta de feina i no podia pagar l'habitatge i tal, i ara és completament, són persones totalment normalitzades que únicament tenen un problema d'habitatge.
La mesura que aprovarà la Junta de Govern la setmana que ve pretén incentivar els promotors tenint en compte que hi ha sòl edificable disponible com les parcel·les al costat dels quarters de Santiago.
Seguim en qüestions relacionades amb l'urbanisme. Té referida alerta que entre 2021 i 2024 s'han edificat 5 grans xalets en sòl rústic cada setmana. Qualcunes d'aquestes edificacions asseguren fins i tot en cap camp de golf particular. Són dades que ha donat a conèixer l'entitat ecologista que retorna després de 4 anys d'aturada en el seu inventari de la devastació de Mallorca 2015-2024 que han presentat avui.
En aquest document es posa de manifest que en els darrers 4 anys s'han construït gairebé 550 hectàrees de sòl agrari i forestal, una superfície similar a la del municipi de Costitx. El 60% per a usos residencials i turístics, amb la construcció de prop de 850 xalets. Segons Terra Ferida, lluny de frenar, la destrucció del sòl rústic i dels paisatges interiors de Mallorca s'ha accelerat en el darrer trienni. És Jaume Drobé, de Terra Ferida.
I el que estem veient és que hi ha una acceleració dels processos urbanístics que ja veiem en el seu dia. Sonata, vos hem posat algunes dades perquè vos faci una idea. Cada setmana a Mallorca s'urbanitzen, se fan, s'edifiquen 5 nous xalets.
Per tot això, l'entitat ecologista reclama una moratòria immediata de construccions residencials en rústic i la protecció definitiva del sòl rural, així com un nou pla territorial que el protegeixi de manera definitiva. També l'elaboració d'un pla de rehabilitació d'habitatges dins els centres històrics i que es reforci de manera significativa la inspecció del lloguer turístic.
Es confirma que el 2025 va tancar a les Balears amb una caiguda de preus, segons la xifra del desembre, publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. L'IPC ha descendit 3 dècimes i acaba l'any en el 2,9%, la dada més baixa des de juny de 2025.
El descens de la inflació es deu a l'abaratiment dels carburants i la menor pujada dels paquets turístics. En canvi, el preu dels aliments ha pujat fins al 3% per l'encariment de llegums i oli. Pel que fa a la inflació subjacent, sense energia ni aliments frescos, s'ha situat en el 2,6%. En el conjunt de 2025, l'IPC ha tancat amb una mitjana del 2,7%, una dècima manco que l'exercici anterior.
44.000 empleats públics de la comunitat autònoma percebran en la nòmina d'aquest mes un increment en la indemnització per residència o complement d'insularitat. Els beneficiaris són els funcionaris dels serveis generals, els docents, el personal del servei de salut i també el personal laboral, inclòs el del sector públic instrumental.
L'import serà el mateix per a tots els grups de funcionaris i personal laboral i s'equipararà el que correspongui al grup A en data de gener de 2026. Pel que fa als endarreriments corresponents a 2025, en l'augment de sou del 2,5%, la intenció del govern és que s'aboni el mes de març. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha subratllat la voluntat de complir els compromisos adquirits amb els empleats públics.
L'esforç és important i és un esforç perquè aquest govern té clara la necessitat de complir amb els nostres funcionaris i amb els nostres empleats públics.
S'ha constituït la comissió creada pel govern per garantir la seguretat i la coordinació durant l'eclipsi solar total de dia 12 d'agost d'enguany. L'òrgan pretén prevenir riscos i gestionar de manera eficient un esdeveniment astronòmic excepcional que situarà les Balears entre els territoris amb més interès estratègic per a la seva observació.
Amb l'eclipsi s'espera una afluència massiva de persones i la pressió sobre infraestructures, mobilitat, espais naturals i serveis d'emergències. Aquesta nova comissió treballarà de manera transversal amb l'objectiu de garantir una observació segura i una informació rigorosa a la ciutadania. Compta amb representants del govern, dels consells insulars, de la Felip, de la universitat i d'associacions astronòmiques. Segons ha explicat la consellera de Presidència, Antònia Maria Estadelles, l'objectiu és planificar els desplaçaments, protegir els espais naturals, prevenir riscs per la salut i garantir una observació segura del fenomen. No es descarten limitacions a la mobilitat.
Hi ha hagut fenòmens d'aquest estil a altres llocs, a altres indrets, a territoris més grossos que els nostres, s'han produït uns certs problemes, entre ells de confluència, de problemes oculars o a vegades d'accidents. Passant pena, no, vàrem veure que hi havia uns riscos i els riscos s'han de tractar. El que seria irresponsable és no intentar prevenir aquests riscos i posar en tot de la nostra mà.
Des de l'executiu insisteixen que l'eclipsi es podrà veure des de totes les illes i recomanen evitar desplaçaments innecessaris per prevenir col·lapses, especialment en zones sensibles com la Serra de Tramuntana.
L'endemà de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera s'ha posicionat sobre la darrera proposta de reforma del model Més per Mallorca, que s'hi oposa perquè considera que no soluciona el dèficit fiscal que pateixen les Balears. De fet, segons els càlculs que han fet, les illes perdrien esglaons en l'escala de finançament per càpita.
Segons Més per Mallorca, amb aquesta proposta, la comunitat passaria del desè lloc al 13, un fet inacceptable pel coordinador general de la formació, Lluís Apesteia, que insisteix que si els Balears són els segons a l'hora de portar, no poden seguir sent els darrers a l'hora de rebre i, molt manco, diu, retrocedir llocs.
S'empitjora la situació de les Illes Balears en quant a la diferència entre la recaptació i la recepció de fons. No se té en compte la població flotant, no se té en compte l'increment poblacional i no se té en compte el diferencial de cost de vida a les Illes Balears.
APSTI aposta per fer un front comú entre les forces polítiques de les Balears per fer valer els interessos de l'arxipèlag.
De moment, la presidenta del govern, Marga Proens, es mostra escèptica sobre la possible convivència de diferents sistemes de finançament a diferents comunitats. Ha reiterat, a més, que rebutjarà la proposta de l'executiu central si afecta l'autonomia fiscal de les illes i ha reclamat una negociació multilateral.
Aquest intent de centralisme jacobí per part del govern d'Espanya d'intervenir damunt l'autonomia fiscal de les comunitats autònomes. Jo, això dels dos règims de finançament, la veritat que no ho havia sentit a dir mai, per tant, haurem d'esperar a veure què és això.
Més coses. A Saja, Balears se suma a les protestes que diferents organitzacions agràries han convocat contra el Tractat de Lliure Comerç Mercosur i les retallades dels fons de la PAC, la Política Agrària Comuna. Les mobilitzacions estan previstes arreu de l'Estat espanyol la darrera setmana d'aquest mes, situant l'acte central dia 29 a Madrid.
Les organitzacions professionals agràries que han convocat les protestes són la UPA, la Unió de Petits i Mitjans Agricultors, la COAC, la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ramaders, i ASAJA, de la qual la secció Balear ja n'ha confirmat la participació. El dia principal serà el dijous 29 de gener amb un acte central a Madrid i manifestacions arreu de l'Estat. Per la resta de jornades, 26, 27, 28 i 30 de gener, les tres organitzacions donen flexibilitat a les delegacions regionals perquè convoquin accions dins els seus territoris que, en el cas de les illes, encara s'han de concretar.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta que Espanya participi en la missió militar europea a Groenlàndia com a resposta a la intenció de Donald Trump de fer-se seva l'illa danesa. En qualsevol cas, la missió europea seria de vigilància, ha precisat la ministra.
França, Alemanya, Suècia i Noruega han anunciat l'enviament de tropes. Les converses diplomàtiques d'aquest dimecres entre els Estats Units i Dinamarca han evidenciat que existeixen diferències fonamentals. Trump ha dit que qualsevol opció que no passi per tenir l'illa és inacceptable.
Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados, los demás miembros de los países, y iremos viendo a lo largo del diario. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos. Todo el mundo está muy pendiente del tema. Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y, sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman.
Ya l'Iran continua la inestabilitat i la incertesa, el ministre d'Afers Exteriors espanyol recomana a tots els ciutadans espanyols que siguin al país persa que l'abandonin.
De part seva, els Estats Units han reiterat personal de la principal base al Pròxim Orient, situada a prop de Doha, a Qatar. Es tracta d'una mesura preventiva davant d'una possible escalada bèl·lica. També el Regne Unit ha tancat temporalment la seva ambaixada a Teheran. Mentrestant, l'Iran ha instat als Estats Units que reprenguin la via diplomàtica per evitar un altre atac militar nord-americà com el del juny del 2025. El ministre de Relacions Exteriors iranià assegura que no hi ha cap pla d'execució per als detinguts per les protestes. Davant de l'amenaça dels Estats Units d'una intervenció militar al país, l'Iran va tancar ahir, durant 5 hores, l'espai aeri.
I pel que fa al futur de Veneçuela, sense Maduro, l'opositora i Premi Nobel de la Pau, Maria Corina Machado, es veurà avui dijous a la Casa Blanca amb Donald Trump amb l'esperança de jugar algun paper clau a la transició del país.
Abans d'aquesta trobada, el president dels Estats Units i la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, han parlat per telèfon en les darreres hores. El mandatari nord-americà ha valorat la conversa de molt positiva, mentre que la política chavista ha afirmat que s'han arribat a avenços significatius per a l'estabilització del país.
Amb aquest punt ens acostem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Compte enrere per Sant Antoni i també pel que fa al dispositiu de seguretat i a la mobilitat. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Centenars d'efectius entre policia, Guàrdia Civil i Protecció Civil es desplegaran pels pobles més santantoniers de Mallorca per garantir que la revetlla i el dia de Sant Antoni transcorrin sense incidents. Per facilitar la mobilitat, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha reforçat el servei de tren a Manacor i en Sa Pobla.
Mentrestant, Palma es prepara per un dels actes més multitudinaris i saludables de les festes de Sant Sebastià, la tradicional diada ciclista que se celebrarà el pròxim dimarts, dia del patró de Palma.
Els ciclistes de totes les edats sortiran de la plaça de Cor a les 12 del migdia i recorreran els carrers del centre de ciutat fins a arribar al Palau Municipal d'Esports de Somoix en un recorregut total de 6 quilòmetres.
I 18 artesans de Mallorca presentaran a Fitur les seves creacions en una gran desfilada al Cine Callao de Madrid el 22 de gener.
Formen part de la marca Moda Artesana de Mallorca que neix per protegir i promoure la qualitat, la tradició i el treball a mà en àmbits com la joieria, la llatra, els teixits o les sabates.
Tot d'una parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Marc Riutort, bon dia.
Hola, bon dia. En aquesta hora hi haurà retencions i circulació lenta a l'Avi de Cintura, l'N20, sobretot els enllaços de Palma, on el trànsit avança amb dificultats. També hi ha circulació irregular a la MA1110, en trams on es circula a poc a poc. A la resta de carreteres principals de l'illa, la circulació més fluida, tot i que pot haver aturades puntuals. Ja tot per ara, bon dia.
Gràcies, Marc. En Lluís Menéndez, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titular, centenars d'efectius entre policies, Guàrdia Civil i Protecció Civil es desplegaran pels pobles més santantoners de l'illa per garantir que la Revetlla i el Dia de Sant Antoni transcorrin en normalitat. Per facilitar la mobilitat, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha reforçat el servei de tren a Manacor i a Sa Pobla.
La Revetlla de Sant Antoni obligarà a desplegar 65 agents de policia local i de Guàrdia Civil a Sa Pobla, a més de Seguretat Privada i Protecció Civil. Biel Ferragut és el batlle de Sa Pobla.
Hem fet un parell de reunions tant de la Guàrdia Civil, Policia Local, Protecció Civil i una empresa privada que també ens dona suport i estem xerrant entre 80 i 90 efectius.
Manacor comptarà amb el suport de la Policia Nacional i de Protecció Civil d'altres pobles i Artà també s'ha reforçat. Manolo Galán n'és el batle.
Nosaltres tenim 9 agents de Policia Local que estiran actius, n'hi ha altres tantes de Protecció Civil. Sí que és veritat que el servei de neteja va darrere la capta. L'any passat ens va anar molt bé.
També hi haurà un ampli dispositiu dia 17. A Muro ja han començat a col·locar les grades per a les beneïdes. De la seguretat se n'encarregaran 10 policies locals i 30 efectius de Protecció Civil. Toni Carrió, subinspector en cap de la policia local de Muro.
En part és per la quantitat de gent que ve, i més si cau en cap de setmana també la gent se multiplica, i després també per la complicació del trànsit. Has de pensar que nosaltres hem de tancar més de mig poble, i és bastant complicat, a part de més efectius, perquè el trànsit estigui assegurat i la gent estigui protegida.
A Pollença seran 28 policies locals, a més de Guàrdia Civil i Protecció Civil. L'Ajuntament ha fet xerrades informatives als joves i ha difós a través dels seus canals advertències com aquesta. El semàfor vermell a la plaça Vella indicarà que el PI encara es prepara, no es podrà pujar fins que estigui en verd. Arribar en cotxe als pobles santantoniers serà complicat i per això els serveis ferroviaris de Mallorca reforçaran el servei. José Ramón Horta n'és el gerent.
Hi ha trens de reforç a Sora Baixa i es posaran 12 trens es vespre, més trens que mai, perquè la gent pugui anar fins a Sa Pobla, fins a Manacor.
També molts ajuntaments recorden que està prohibit emprar pirotècnia que no estigui autoritzada.
A Manacor, un dels actes més multitudinaris de la Revetlla són les completes. L'aforament màxim de la parròquia dels Dolors és de 1.500 persones.
Ara ja no es reserva lloc per a aquells que vagin als dos assajos. Per això l'entrada serà per ordre d'arribada i es permetrà passar fins que s'arribi al límit màxim. Està previst que les portes de l'església obrin al voltant de les 5 de l'hora baixa. El rector de Manacor, Antoni Amorós, lamenta que amb aquest sistema es va perdent el cant en llatí.
És una llàstima que no puguem donar preferència en els ensais, perquè així estimulam a prendre els cants en llatí, no? Pens que, a pesar que no són jo l'expert en seguretat, ni l'autoritat que va de decidir, però pens que no seria impossible del tot que 300 que han vengut en els assajos entressin per un portal lateral i 300 per l'altre, i els altres 900 entrada lliure, no seria tan difícil.
Mentrestant, Artà avui matí ja han deixat l'església a punt per acollir demà les completes, un dels moments més àlgids de la Revetlla de Sant Antoni.
S'espera que hi assisteixin milers de persones per cantar els cants a Sant Antoni, per això avui la brigada municipal ha retirat ja tots els bancs de l'interior del temple. A les 9 del matí sortiran els dimonis, Joan Cervera és el capellà de l'obreria de Sant Antoni d'Artà, Miquel Esteve Villalonga és membre de la brigada municipal.
La Pentura és l'únic parròqui de Mallorca que lleven tots els banys per celebrar un acontejament, que són les completes de Sant Antoni. Però aquí ja fa uns quants anys que varen decidir llevar banys, perquè, com veus, entre banc i banc és estret. Quan hi ha tanta de gent i la gent empeny, hi pot haver un genoll, hi pot haver una cama, hi pot haver tal. Varen dir, llevem els banys. Per tant, ara vendrà la brigada i llevarem els banys.
Ho veiem, allà personalment, és una feina que... com que ho fas de bon gust, no? Perquè és una festa que és, tot l'any esperem a Sant Antoni, i fer feina perquè se pugui fer és molt xulo.
I a Sa Pobla enllesteixen els darrers preparatius. A la plaça de l'Ajuntament ja està tot a punt i pels carrers del poble ja s'hi comencen a veure els primers foguerons. Des de l'Ajuntament calculen que enguany se n'encendran més de 200. I a tot això, en el compte enrere, ja pel dia gran de les festes de Sant Antoni, les torrades en els foguerons tornen a ser protagonistes, com dèiem a Falanich. Els productors de derivats del porc viuen unes setmanes de molta feina, amb un increment notable de la producció i les vendes de llonganissa i botifarró. A la fàbrica de ramaders agrupats elaboren prop de 4.000 quilos d'embotits.
Avui matí l'hem visitada. De moment ja tenen enllestides totes les llonganisses i el que acaben d'elaborar són els darrers botifarrons. Heu de saber que la carn de porc en què es fan els embotits prové de prop d'una quarantena de ramaders de finques d'aquesta contrada de Migjorn i de Llevant. Aquí ja fa dècades que fabriquen preparats càrnics. L'any 1982 obrien la primera carnisseria Felanitx. La gerent de ramaders agrupats de Felanitx, Margalida Obrador, confirma que en els darrers anys els preus s'han encarit pels costos de producció i les matèries primeres.
Els botifarrons estan a un 14 euros el quilo i la llonganissa a un 17 euros el quilo, més o manco. Sí, són preus que durant els darrers anys han pujat com ha pujat tot degut als costos de producció.
La minva de matances particulars ha fet que hagin pujat les demandes dels vostres productes.
Les matances particulars s'han anat perquè a la gent ja li costa engreixar el porc i van anar deixant... Encara hi ha gent que sí que engreixa el porc i mos ho duen nosaltres i li elaboram els seus productes, però gent que ja no fa el porc pues ve aquí i compra, bueno, decideix com vol fer tant els quilos que necessita i li feien la seva fórmula de la seva família, així com sempre els hi ha agradat.
Ramaders agrupats distribueixen embotits i carns sense processats per gairebé tot Mallorca. Els clients valoren la qualitat del producte, fets de manera artesanal, des de la criança d'animals fins a l'elaboració del producte. Maria Fortesa és carnissera.
Gent que normalment no consumeix tant de nivell de carn, fan un altre tipus de compra i venen a posta a cercar això, junt per torrar. Espai, des d'orrar. Botifarrón, panxeta, llomet, xistorra, llonganissa...
I a tot això, Palma es prepara per un dels actes més multitudinaris i saludables de les festes de Sant Sebastià, la tradicional dia de ciclista, que se celebrarà el pròxim dimarts, dia del patró de Palma.
Els ciclistes de totes les edats sortiran de la plaça de Cor a les 12 del migdia i recorreran els carrers del centre de ciutat fins a arribar al Palau Municipal d'Esports de Somoix en un recorregut total de 6 quilòmetres. Es tracta d'un esdeveniment popular amb milers de participants i ple de famílies. Recordeu que els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:40, Vox a l'Ajuntament de Palma demana que es doni la medalla d'or de la ciutat al Regiment d'Infanteria Palma 47 per la seva tasca durant 150 anys.
El portaveu Fulgencio Coll exigeix que optar a la candidatura es voti en sessió plenària i s'aprovi per majoria i no a porta tancada on es necessita la unanimitat de tots els grups.
Lo que queremos es que se haga por mayoría y así evitar que un grupo municipal separatista bloquee iniciativas que considero justas y necesarias.
Vox també elevarà a ple el pròxim dia 29 una proposta per instar el govern de l'Estat a eliminar les noves balises B16 i una altra per garantir la llibertat lingüística a les biblioteques municipals de Palma.
D'altra banda, el PSIP denuncia la gestió del Consorci Serra de Tramuntana, ja que no resol les subvencions municipals i exigeix una junta rectora urgent.
La denúncia del grup socialista al Consell, dels batles de Puigpunyent i de Pollença, també de la batlessa de Lloseta, exposa que a dia d'avui encara no s'ha resolt la convocatòria 2025 de subvencions per obres patrimonials a municipis de la Serra que atorga anualment el Consorci Serra de Tramuntana quan només queden 2 mesos per adjudicar, executar i justificar aquestes despeses. La portaveu adjunta del grup socialista és Sofia Alonso.
I és una altra vegada una constatació més de que el president del Consell de Mallorca té una nul·la capacitat de gestió. Una vegada ho demostra moltes vegades, anuncia una cosa i fa la contrària. I és una manera de fer a la qual ja mos té molt acostumats. I a més, quan parlam de la Serra de Tramuntana, aquest incompliment s'assuma a l'incompliment de protegir el que és la Serra de Tramuntana amb una llei que li vàrem deixar feta.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Dues i 42 minuts, els premis Llegenda dels Mallorca Electronic Music Awards acauen enguany en un grup de DJs molt reconegut en la dècada dels 90, el DJs Club. El quintet Pioner Illa omplia els locals i emmarcava l'agenda a sales tan conegudes com Menta, Titos o La Boat.
Els Premis Llegenda són un dels 12 guardons que lliurarà enguany la segona edició dels MEM. Els Premis de Música Electrònica de Mallorca, l'impulsor Tomi Jaume, ha destacat la importància d'aquest estil de música per la diversitat cultural de l'illa, així com la necessitat de recordar figures molt destacades d'anys enrere.
Quasi 30 anys després és la millor manera de tornar-los tot el que han fet per nosaltres, perquè molt de nosaltres són dit jo que hi són. Nos dediquem a això gràcies a la seva inspiració, que ha estat increïble per a tots. I d'això se tracta, en els premis, pues, de donar, posar en valor tot el talent que tenim a Mallorca.
La gala dels premis, el 22 de gener, al Teatre Xes Fortesa, també farà un homenatge a les persones destacades de la música electrònica que han mort, el DJ Rafalet i la productora Cati Moreno.
I 18 artesans de Mallorca presentaran a Fitur les seves creacions en una gran desfilada al Cines Callao de Madrid el 22 de gener.
Un esdeveniment organitzat pel Consell Insular que avui ha presentat aquests artesans formen part de la marca Moda Artesana de Mallorca, que neix per protegir i promoure la qualitat, la tradició i el treball a mà en àmbits com la joieria, la llatra, els teixits o les sabates. Dia 27 de febrer es farà una gran gala al Teatre Principal de Palma.
I un darrer punt, perquè l'estació del Pont d'Inca millora els accessos ferroviaris, recupera patrimoni i ofereix nous espais per a un ciutadà després de la remodelació que s'ha duit a terme. Les obres, ja finalitzades, el govern ha rehabilitat de forma integral els 4 blocs de l'estació, ha millorat l'accés als trens i també ha modernitzat els espais exteriors. El conjunt d'edificis de l'estació acull la nova seu de l'Associació d'Amics del Ferrocarril i impulsa nous usos del servei als ciutadans. La inversió a aquest projecte finalment ha estat de més de 444.000 euros. D'aquesta manera, amb aquest apunt sobre la rehabilitació de l'estació del Pont d'Inca i aquesta millora dels accessos ferroviaris, arribarem a les 2:45. Continua la informació i Beta Ràdio arriba ara a tota l'actualitat esportiva.
Informatí i migdia. Esports.
Informació esportiva que comencem amb una notícia de darrera hora en el Reial Mallorca, que està a punt de tancar el primer fitxatge del mercat d'hivern. Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia. Es tracta de Justin Kalumba, l'extrem francès de 21 anys que arriba de l'Angers. Aquesta temporada només ha jugat 4 partits de Lliga a la primera divisió francesa, amb un total de 225 minuts i no ha marcat cap gol. Dels 4 partits que ha jugat el seu equip, només ha empatat un partit i ha perdut els altres 3. Avui a la baixa podria ser oficial el primer fitxatge del Real Mallorca d'aquest mercat d'hivern. Fins i tot el futbolista ja sembla que és a Palma. N'estarem ben pendents.
Mentrestant, el davanter del Mallorca, Abdon Prats, creu que és el moment d'anar tots units davant els darrers mals resultats de l'equip. També el davanter diu que la plantilla dona suport, tot el suport a l'entrenador Iagoba Arrasate.
Abdon Prats ha jugat molt poc aquesta temporada. El davanter artenenc, una de les insígnies de l'equip mallorquinista, ha parlat avui a Ivetres de la seva experiència davant situacions complicades com aquesta, en la que l'equip necessita tranquil·litat.
Quan hem estat tots units i amb força, com se diu, no? És quan han tret els millors resultats. I jo crec que ara és el moment d'estar a les xereques que molt d'equips els agradaria estar a la nostra situació, no? El que passa que sí que és vera que els darrers partits sí que he pensat, no? La tristesa que sentia veient pues, que la gent està descontenta, que és normal, ho puc entendre de qualcuna manera, però és el moment d'estar units i d'estar el més junt possible, no?
Després dels incidents de la tornada de Vallecas amb alguns aficionats, el davanter artenenc s'ha reunit amb aquests per parlar de la situació.
L'afició mos demanava que donéssim més, que és totalment d'acord, il·lícit, que al final mos demanin més, perquè nosaltres volem donar més també i hem de donar més, som conscients, i però el que també li vaig demanar jo com a favor personal i com a club i com a la plantilla, pues que ells, diguem que l'afició mos aporti tot el que mos han aportat durant aquests anys.
Adon també ha parlat alt i clar de l'entrenador Jagoba Arrasate. La plantilla fa costat al tècnic.
Estem amb ell, i estem a mort amb ell, i el club també confia plenament, i estem tots a una en el mateix barco, i és que no se pot pensar en una altra cosa que no sigui aquesta. Hem d'anar tots en la mateixa, a la mateixa direcció, i traurem això com a Don Prats que me diuen, que traurem, que no és una situació crítica. Sí que és vera que no estem veient el que mos agradaria.
L'exfutbolista del Mallorca i entrenador del Celle, Albert Riera, és aquests dies a Son Bibiloni fent una estada amb el seu equip.
El tècnic manacorià ha concedit una entrevista als companys d'IV3 en què ens explica algun dels trets del seu caràcter i també un dels punts principals de la seva filosofia com a entrenador.
Jo crec que tinc un caràcter fort, un caràcter... Bueno, jo sé el que vull i ho vull aconseguir i fins que no ho aconsegueix, no tur. Jo sempre els he dit el mateix, jo no estic aquí com a entrenador per que te faci millor persona, sinó per fer-te millor jugador. Si bons jugadors no significa que sigui bon jugador, bona persona, pot ser bona persona, però aquí estem per guanyar partits, aquí estem per guanyar, i això ho tenc molt clar i sempre els dic en el jugador. Quan tropitja el verd, ha de saber perfectament i no tenir cap dubte del que ha de fer durant el partit.
I les seves lliçons, aprofitant l'aturada de la competició a Eslovènia, les ha duit aquests dies a casa seva.
A qui no li agradaria estar a casa seva i poder ajudar a casa seva, i de sobretot, pues, progressar-lo, d'ajudar-lo i de poder aquesta felicitat que sigui de les dues parts, no?
A Eslovènia la temperatura és molt baixa, per això el seu estatge a Mallorca, a Son Bibiloni, servirà al Celle per preparar la segona part de la temporada. La Lliga en carriera i els seus comanden en mà de ferro es reactivarà a principis de febrer, tot i que el principal objectiu del tècnic és la Conference League. Però com que els eslovens tenen molt encaminada la classificació per a les rondes eliminatòries d'aquesta competició, Albert Riera està feliç i això ha suposat fa qüestió de setmanes la seva renovació amb el club fins al 2028. Riera és avui en dia la gran figura de la banqueta del Dovenes i el país li ha oferit la banqueta de la sessió nacional. També el tècnic no amaga el seu desig de tornar qualque dia a casa i seure a la banqueta de Son Moix.
A qui no li agradaria estar a casa seva i poder ajudar a casa seva? Quan? Pues ni pens, ni és algo que digui, me fa llenes de pensaria o de quan passarà. No. Passarà, pues mira, quan sigui el moment i quan passarà. Pues quan m'ho mereixi. Si és que m'ho mereix, si no m'ho mereix, no.
Més futbol a la Copa del Rei, trabalada del Real Madrid, que va ser eliminat ahir després de perdre contra l'Albacete per 3-2 en el debut del nou entrenador Álvaro Arbeloa.
El Blanc perdia en 2-1 quan al minut 91 Gonzalo feia el gol de l'empat, però 3 minuts després Jefté es convertia en l'heroi de l'Albacete, fent el definitiu 3-2, sentint l'entrenador del Real Madrid.
No tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito. Para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos. Un punto de partida en el que tenemos mucha mejora y con todo el ánimo y la ilusión del mundo de volver mañana a Valdebebas a trabajar con mis jugadores.
També s'han classificat pels quarts de final d'aquesta Copa del Rei el Betis, que va guanyar per 2-1 a l'Elx, i l'Alavés, imposant-se per 2-0 al Rayo Vallecano. I avui, a les 9 del vespre, disputaran els dos darrers enfrontaments d'aquest 8è de final, Burgos-València i Racing de Santander Futbol Club Barcelona.
A la primera federació, l'AUD Eivissa i l'Sporting de Gijón han arribat a un acord per la cessió del defensa Jan Kembo.
El jugador francès ha debutat aquesta temporada en l'equip asturià de segona divisió A i s'unirà a la plantilla de l'AUD Eivissa fins a final de temporada.
I qui també mou fitxes, Toni, és l'Andratx.
Tot en vista la segona volta d'aquest grup tercer de segona federació, el club Andritxol ha anunciat que ha arribat a un acord amb Jaume Pascual per a la rescissió del seu contracte i de l'altre ha fitxat Javi Fernández, procedent del Porreres. Per altra banda, ahir a la tercera federació, el Llosetense va imposar per 2-1 a l'Inter Ibiza en el partit corresponent a la 16a jornada.
Més coses per la mare de tenis. Jaume Munà ha quedat a les portes de les semifinals del torneig de Delhi.
El tenista santanyiner ha perdut per un doble 6-4 als quarts de final contra Tomàs Matxac. Dos trencaments de servei han bastat a Matxac per superar el mallorquí, que s'acomiada d'aquesta manera del torneig i ja pensa en l'Open d'Austràlia, a Melbourne, on debutarà diumenge contra el txec Dalibor Svavrsina, en número 93. D'altra banda, Carlos Alcaraz s'estrenarà en l'australià Adam Walton, al 79 del rànquing.
En el Dakar, les coses no es posen fàcils per l'expedició mallorquina.
Després de l'onzena etapa, està sent un Dakar complicat per a Lorenzo Fluxà i el seu equip. El pilot mallorquí va començar la prova amb l'objectiu de lluitar pel podi, però una successió de problemes mecànics l'ha obligat a replantejar-se les seves aspiracions, que ara consisteixen simplement a poder acabar la cursa. Lorenzo Fluxà ha fet aquesta valoració.
N'hi ha molt de Dakars, tant de Dakars com concursants. I aquest any ens ha tocat molt patir. Aquesta segona meitat és especialment dura. Hem romput molta pista, hem romput i ens ha fet treballar molt dins les pistes, que hem penalitzat molt i ens ha passat factura i ens ha llevat de poder lluitar a qualsevol classificació.
Avui, a partir de les 6:30, al Palau de Congressos de Palma serà l'escenari dels Premis del Golf 2025.
La Federació de Golf de les Illes Balears reconeix els principals protagonistes de la temporada i celebra l'excel·lent moment que viu aquest esport a les Balears. Sentim el president de la Federació de Golf de les Balears, Tolo Tous.
És que l'any 2025, Baleares, la Federació de Baleares, sí, ha liderat el creixement percentual entre totes les federacions espanyoles de golf.
Ostres.
I això és una data important per tenir en compte de que el golf està en un bon moment i que hem d'empènyer per fer més coses i que hi hagi més gent que pugui provar-ho i ser realment, clar, que al final podria ser el seu deport.
La gala presentada per la nostra companya Marta Sampa reunirà autoritat, patrocinadors, clubs federats i esportistes. Durant l'acte farà entrega dels guardons corresponents als Campionats de Balears 2025, reconeixent els jugadors i jugadores que han destacat al llarg de l'any en les diferents categories. Fins aquí la informació esportiva i recordem una vegada més, Justin Kalumba, Jazz a Palma, confirmat l'estrem francès de 21 anys que arriba de l'Angers, serà presentat Sinerra de nou a les pròximes hores com a nou jugador Real Mallorca, primer fitxatge d'aquest mercat d'hivern.
Gràcies, Toni. Fins aquí els esports, ara ve la cultura, però primer una pausa.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En aquesta casa, un any més, ho tenim tot preparat per acostar-vos la cobertura especial amb el minut a minut dels actes més importants de Sant Antoni arreu de l'arxipèlag. Entre demà i passat, IB3 emetrà 12 hores de programació especial. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Ens ataran aquesta cobertura especial dia 16 els companys del dia. Demà retransmetran el primer Ball de Dimonis d'Artà per ràdio i televisió. I des d'allà on sigueu, la ràdio us transportarà per tots els actes festius amb motiu de Sant Antoni, amb connexions en directe i també programes que es faran en directe des d'alguns dels pobles on la festa es viu amb més intensitat. Demà, dia 16, el programa Tèntol es farà des d'Artà, mentre que Xiu-Xiu des de Sa Pobla. Dissabte, dia 17, la Gran Vida connectarà amb Menorca i Clara i Mamí narrarà la processó dels Tres Tocs.
A IB3 Televisió, l'Aranam agafarà el testimoni i oferirà el Ball dels Cossiers del Gaibe i també farà connexions amb Sa Pobla, Capdepera, Sant Llorenç i Manacor. A les dues, l'informatiu migdia es farà des de Manacor.
I el magazín 5 dies continuarà amb la finestra oberta a tots els municipis on hi hagi ambient Sant Antonier. Per continuar, l'informatiu vespre de la tele també es traslladarà a Sa Pobla i IB3 oferirà, com cada any, la retransmissió de l'espectacle piromusical de Sa Pobla i a les 8 del vespre, el Correfoc de Muro. Es podrà seguir, en aquest cas, per streaming a les plataformes digitals d'IB3. I ja el dia de Sant Antoni, el desplegament de la televisió s'enfocarà durant el dematí en la processó dels Tres Tocs de Ciutadella i a partir de les 3 del capvespre en les beneïdes de Muro i també a l'esperada i vibrant pujada al Pi de Pollença. Això serà a partir de les 6.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Tenim sexe sexy, se'm fa la difícil, crec que té por l'èxit. Quiero sexo sexy, se hace la difícil, tiene miedo.
I avui vos parlam d'una comèdia sexual que arriba a l'Auditorium aquest cap de setmana i que, atenció, explica la vida d'una parella homosexual, de dos, però es diu trio i la fan quatre actors. Els comptes no surten de cap manera, però les rialles surten totes soles, divendres a les 7:30 del vespre i dissabte i diumenge a les 6.
Trio està escrita i dirigida per l'uruguaià Gerardo Vergérez. La proposta ha estat 2 anys en cartell a Buenos Aires, 3 a Barcelona i ara arriba per segona vegada a Mallorca. Explica la història de Rocco i Toni, una parella que decideix convidar una tercera persona a la seva relació per intentar recuperar la passió. El que comença com un joc acaba derivant en una successió de situacions imprevistes, plenes d'humor, tensió també, i girs sorprenents. Una obra per tots els públics, deia un dels protagonistes, l'actor Glenn Medina, per a tots els públics.
¿A quién no le pasaría por la cabeza alguna vez hacer un trío o tendrá esa curiosidad y no se atreve? Y hay algunos que se atreverán y otros que piensan, no, eso no es para mí y eso también está bien. Y entonces poderlo hablar con normalidad és un avance.
A banda de Medina, damunt l'escenari, Antonio Castillo, Gerardo Vergérez, Sebastián García. I si anau, trobareu agilitat verbal, diàlegs punyents, cossos nus i allò més important, en sortir, tindreu un tema per pensar i per xerrar una bona estona.
Compres un nou i tu no t'escapes, et trec la roba capes.
Cosa romàntica.
Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 15 de gener que passen per una darrera hora. Presó provisional per l'home acusat de matar la seva parella ara fa gairebé un any a Palma. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, així ho ha ordenat la jutgessa després de prendre-li declaració aquest matí. La víctima de 27 anys hauria mort asfixiada per la mà de l'home segons els resultats de l'autòpsia i investigacions posteriors que desmentiren la hipòtesi primera que apuntava que la dona va morir per una sobredosis. L'home, recordem-ho, tenia antecedents per violència masclista.
Un dijous marcat també per l'esfondrament mortal d'una casa a Manacor aquesta matinada.
El tràgic succés ha provocat la mort d'un jove de 8 anys i ferides al seu germà de 12, que es troba estable a l'Hospital de Son Espases. El batlle de Manacor, Miquel Oliver, ha explicat que ara s'analitza si l'habitatge havia passat a la inspecció tècnica.
Hem de dir que ara mateix estan investigant aquestes causes. Estan i ja han fet la visita corresponent a l'edifici per valorar també quina era la situació i el motiu de tot plegat. I també ens hem posat en contacte amb la propietat, recordem que era un habitatge allotjat.
Al migdia s'ha fet un minut de silenci a les portes de l'Ajuntament pel jove mort que era membre de la banda municipal de música davant una tragèdia que colpeja directament les festes de Sant Antoni, molt sentides al municipi i que es veuran modificades. Se suspèn la recepció d'autoritats dins la sala i la colcada prèvia a les completes Enguany seran en silenci.
Avui també és notícia el balanç de la construcció a Mallorca. Pugen els pisos plurifamiliars i baixen les cases unifamiliars.
Els aparelladors constaten així un canvi de tendència a l'illa, on els avisats de l'any 2025 encara no arriben al nivell registrat entre 2019 i 2022. El president del Col·legi d'Arquitectes Tècnics veu clar que els xalets de luxe sí que han tocat sostre i ara, diu, començaran a davallar preus.
La reducción de unifamiliares es porque hemos saturado el mercado. Es decir, todo el mundo se ha dedicado a hacer la vivienda de lujo. Entonces, yo creo que estamos entrando en lo que sería la futura crisis del sector, que es que el lujo está saturado. Todos los que estos años se han estado dedicando al lujo, no les va a quedar más remedio que volver a la vivienda económica i realzar lo que son los edificios plurifamiliares.
Tot això quan a Menorca, Unció Cintes i la seva família no albiren una solució quan falten poques hores perquè siguin desnonats.
La comissió judicial té previst demà a migdia fer-les fora del pis de Maó on han viscut els darrers anys perquè el propietari el reclama. La plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat una concentració a partir de les 10:30 del matí davant el pis ubicat a l'Avinguda Fort de l'O de Maó. Jaime Garceso és membre de la plataforma.
Sí que hemos intentado dar alternativas tanto a Ayuntamiento como a Consensuar. Nos parecían buenas, pero por motivos diferentes esas alternativas las han denegado. ¿Vale? Con lo cual, ya solamente queda lo de mañana. Esperemos que haya suerte, que la familia pueda quedarse aún más tiempo en la vivienda, que es lo único que pedimos. Que la familia tenga tiempo suficiente para encontrar vivienda. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, porque sabemos cómo está hoy en día la vivienda.
Compte enrere ja per Sant Antoni, també pel que fa al dispositiu de seguretat i a la mobilitat.
Centenars d'efectius entre policia, Guàrdia Civil i Protecció Civil es desplegaran pels pobles més santantoniers de Mallorca per garantir que la revolta